Sabadell, intel·lectual, candelera del ciutadà del món. I a l'estiu pots sucar els ous a l'aigua fresca de les teves fonts.
Benvingudes, camarades, a la reunió de bruixes soviètiques. En la versió llatinoamericana parlaríem de la Pachamama. Aquí tenim la defensa feminista de la mare pàtria soviètica.
Avui ens enganxeu amb les mans a la massa de les dones a la Revolució Russa.
Bé, bones camarades, petons, avui estic a punt de plorar perquè arribem al final de la nostra aventurilla per la Revolució Russa, els soviets. I com no hauria de ser de cap altra manera, parlarem d'un sector molt denostat, com sempre és el sector de les dones i de la lluita revolucionària i feminista durant la Revolució Russa. Avui tenim un programa força especial perquè és la primera participació externa en directe a Ràdio Contrabanda, la tindrem per telèfon, no us desvelaré qui serà. Farem tot el programa sobre les dones a la Revolució Russa. I bàsicament serà l'últim programa de tota aquesta xapeta soviètica que us hem ficat l'últim mes en directe per la ràdio. Com sempre, el que passa que avui us demanaríem que respectem la intervenció de les nostres convidades, podeu trucar al final del programa a Ràdio Contrabanda FM al 930-139-533. Mm-hmm. I sembla que per començar, i per posar-nos una mica a tot, tenim aquí una cançoneta
d'Areta,
una cançó brutal. Jo us recomano que vegueu el videoclip, tot i que no és molt soviètic,
no.
Però bueno,
està molt bé.
Increïble.
You better think about what you're saying. You better think about the consequences of your actions.
Oh, shut up, woman.
You better think about what's trying to do to me. Yeah, think, let your mind go, let yourself be free. Let's go back, let's go back, let's go away on the back wing. I didn't even know you, you came to me in too much more than
that. Just stop.
I ain't no psychiatrist, I ain't no doctor with degrees. It don't take too much high IQ to see what you're doing to me. You better think about what you're trying to do to me. I don't
think,
let your mind go, let yourself be free. Oh,
bé, jo ja m'emociono, o sigui, començar amb aquest tipus de música al programa no es pot començar en un altre lloc que no sigui a dalt de tot, a dalt de tot. I és des d'aquest cim en el que comencem a parlar sobre el moviment feminista a Rússia. Tot aquest moviment partia de la base de la mobilització femenina, sobretot a les organitzacions proletàries alemanyes, que com hem anat intentant explicar en aquests programes, doncs fonamentalment era el moviment obrer a Europa més organitzat. D'altra banda, també hi havia el moviment obrer anglès, però la veritat és que el tema d'organització sindical i el tema de referències socialistes allí era molt diferent, i això es demostra en algunes de les reunions de les conferències de dones que es comencen a fer a finals del segle XIX i principis del segle XX, que era un moviment molt poc organitzat des d'una perspectiva comunista, no? Bàsicament, la llarga feina dedicada a conceptualitzar el feminisme en el moviment obrer i revolucionari, la feina concreta de les seccions femenines del moviment obrer contra el reformisme i la lectura de la necessitat d'organitzacions independents revolucionàries van aconseguir que de les poc més de 4.000 dones sindicades al 1892 s'arriba a l'inici de la Primera Guerra Mundial amb més de 200.000 dones sindicades. La influència d'aquest moviment obrer alemany, sobretot a Rússia, que és el tema que ens interessa. No, no us penseu que ara hem passat aquí a una espècie de revolució. No, no, seguim parlant dels soviets, no ens en oblidem. Bàsicament, és aquesta influència del moviment obrer internacional la que afecta més a la constitució d'aquest moviment obrer feminista a Rússia, no? Vull dir aquí, tot i que és un debat que no tractarem en aquest programa, que en els previs congressos a l'impuls fonamental de la lluita feminista a Rússia i a Alemanya, hi havia hagut un trencament entre el que ells anomenaven en termes generals feminisme i el que era la lluita revolucionària obrera en la secció femenina, no? Més que res per un conflicte que també és molt actual, que és l'interclassisme o el policlassisme que proposava el moviment feminista burgès davant de les alternatives de classe que proposaven les dones militants del socialisme. Bé, en la construcció del propi moviment feminista rus, tot i que nosaltres farem servir aquesta dicotomia, no la separarem, no? Seguirem parlant de feminisme. La construcció del propi moviment són noms com Vera Fichner, de Narodnaya Volia, i, per exemple, Vera Sasulich, de la qual després parlarà el Joel, de l'emancipació en el treball. Només comentar alguns punts abans de donar pas a la següent cançó, que és, bàsicament, la principal organització que aguanta a Rússia, la principal organització de dones després del 1905, serà la Societat d'Ajuda Mútua de les Dones Russes, que es va crear el 1895 a Sant Petersburg, i a la qual hi ha la seva dirigent principal és una dona que té un nom guapíssim, que és Anna Pavlovna Filosofova. Increïble, no me jodas, això sembla una conyeta, saps? Però bueno, el problema d'aquesta gent i d'aquest moviment és que principalment s'uniran a l'alternativa burgesa, que serà el Partit dels Cadets, tant Anna Pavlovna Filosofova com Anna Nikitishna Shabanova. Me faré mal amb aquests noms.
Està bé anar dient noms, també.
Després de les matances del 1905, del gener de 1905, que ja vam explicar amb la historieta del pare Gapon, a Moscou també es crearà la Unió Panrussa de la Igualtat de Drets de les Dones, on seran molt importants Zinaida Mirovich i Anna Kalmanovich. Clar, contraposem Moscou amb Sant Petersburg, que són les dues ciutats més importants. Després també Maria Shekhova i Lyubov Gurevich a Sant Petersburg. Després, el que ens agradaria dir és que el moviment de les dones a Rússia durant tot l'inici del segle XX principalment s'ubica en aquest moviment i en l'esfera de les llibertats democràtiques, que bàsicament és el que s'estava discutint. Potser les organitzacions més revolucionàries i més treballades del moviment obrer ja havien passat a una altra cosa, però és el que s'estava discutint en el si de la societat tsarista, no? I, per exemple, totes aquestes idees de llibertats democràtiques cauen de seguida amb l'exemple claríssim de la Duma, de la inutilitat del Parlament proposat pel Tsar i d'aquestes llibertats burgeses proposades per la reforma del Tsar, que de seguida s'obre a la llum de tots com una cosa innocua i insulsa. Bàsicament, aquest moviment també s'incrustarà al Partit dels Cadets, on intentarà vincular el programa burgès el dret de les dones a vot, però no ho aconseguiran de cap manera. Hi ha explicacions bastant interessants de com tots els tios sudaven a muerte del vot de les dones, i de fet quan hi havia votacions no és que passaven del tema, sinó que votaven en contra. I després, només apuntar la tercera línia, que seria aquesta del Partit Progressista de les Dones, que es crearà una mica més tard i que ja ens farà arribar en quasi a les portes de la Revolució Soviètica, de la qual vam parlar a l'últim programa. Ara el Joel té aquí unes mesuretes de l'alliberament de la dona que ens comentarà, que és bàsicament els punts clau de la condició del treball a la Rússia presoviètica.
Sí, s'ha de dir que està bé fer un programa que anteriorment havia estat cronològic, però en el cas de la dona que no ho sigui, ens centrem com li van resultar a la dona tot el que hem estat parlant, perquè és una mica el que deies, realment ni tan sols els homes revolucionaris tenien molt clar i molts cops estaven en contra de l'emancipació de la dona. Llavors, la dona tenia molts problemes a l'hora de les hores que treballava al dia. Estava treballant, doncs, igual que els proletaris en aquest sentit, 12-14 hores. El problema, i això és una cosa que es repetirà durant el segle XIX i el XX en molts llocs, és que cobraven la meitat o dos terceres parts menys que un home al fer el mateix treball. No hi havia cap tipus de dret laboral ni, òbviament, relacionat amb la maternitat. Moltes acabaven parint al mateix lloc de treball. Això és una animalada.
Que dur,
I clar, imagineu-vos les mesures higièniques i com havien de sortir també a nivell de salut parades d'això, no? Hi havia una altíssima mortalitat infantil i als 30 o 40 anys s'entenia que la dona ja no servia per a res i llavors ja s'estructuraven familiarment altres coses, no? Pues, o la viuda o la dona sola, ja era difícil que a les fàbriques realment la dona trobés un lloc més o menys normal on poder desenvolupar el treball i en el cas que ho escollís o no la maternitat. També les condicions al camp tenien cert tint aquí encara més patriarcal, en el sentit de que la religió al camp estava molt present, la religió ortodoxa era algo al camp, com hem anat parlant, molt important, i la figura del pare, no? Del pope, com per exemple hagués pogut ser Gapón o algun d'aquests menys important del camp, doncs també incluye com una sobirania sobre les dones, que en parts de Rússia, que ja ho dic, que no hem estat tocant aquestes parts més allunyades, però que tenien a veure a vegades, tocant amb la religió musulmana, per exemple, que són
Rússia
molt
és enorme.
Clar, és el que us heu de quedar de tres programes és l'enorme que és Rússia. I aquesta gent, clar, o sigui, hi ha els ortodoxos, si no la religió musulmana, doncs hi havia vegades que ni tan sols se les incloia dintre dels sers vius, no? Que eren simplement estructures patriarcals on la dona s'incloia a la terra o s'incloia al matrimoni, o hi havia aquestes funcions que no tenien res a veure amb una emancipació i amb cert toc tradicional. Això és la visió. Fins aquí que coincidim amb els marxistes. També vull dir que ja m'agradaria veure fins a quin punt a les oficines que m'he estat parlant la gent no podia fer també un altre mode de vida. Tampoc soc tant.
Sí, sí.
Val, no em vaig a ficar a defensar coses que tampoc s'han de defensar, però bé.
A mi m'agradaria comentar, just ara mentre es prepares la següent cançó, que la primera cançó que hem posat d'Aretha Franklin justament ens ve molt bé per introduir aquesta idea que has comentat ara aquí, que tot i que hi havia una cultura patriarcal molt bèstia, les dones socialistes i comunistes entenien que no hi havia capacitat ni possibilitat d'alliberar la dona, sinó era a través d'una revolució social que eliminés el capitalisme. Entenien consubstancial l'explotació de la dona dintre del capitalisme i en aquest sentit elles apostaven sempre, tot i tenir les seves organitzacions independents i els seus diaris independents, apostaven sempre per la unió del proletariat en la revolució. I aquesta era la proposta feminista que elles portaven.
Sí, però també s'ha de dir que era difícil, si veus algunes de les opinions. I
era
també ho estem fent perquè la gent a la que hem llegit, jo m'havia centrat en llegir a Bolín, a altres revolucionaris més vivencials per poder-vos explicar la càrrega d'anècdotes que ens us hem anat explicant, i molt poques que tinguin a veure amb dones.
Totalment.
Molt poques. Llavors intentem també pues, que en aquest cas, tot i que no ho hem fet amb altres, tampoc hem parlat molt de noms de tios, a veure si s'ha de parlar en algun moment de Lenin i tot el rotllo, bueno, però hem intentat que fos més a nivell col·lectiu de lo que havia passat i de lo que li havia passat a la gent, però evidentment en el cas de la dona és que lo que hem estat llegint no sortia absolutament res, sembla que les coses s'havien fet pues, a través de certs líders polítics o de certs líders, ni que siguessin anarquistes, Magno, tota aquesta gent. Molt bé.
Ara entrarà aquí una cançoneta que ja us sonarà de l'anterior programa, però és que porta un bon rotllo impressionant i sembla que valia la pena tornar-la a posar.
Sí, la veritat és que sí, ens agrada molt i...
Property is theft. They ran
bé, per aquesta segona part, després d'haver ficat aquest temazo dedicat a Emma Goldman, no farem a partir d'aquí el programa sol, sinó que contem amb una bona companyia, amb el podcast de les nietes de Goldman, les quals fan una feina molt interessant i bastant divertida també sobre recuperar certes figures importants per al feminisme. A veure si ens escolten bé. Hola.
Hola.
Vale.
Bones, què tal? Com esteu, hola, camarades?
Molt bé, així ansioses per participar.
Molt bé, aquí tenim, per començar una mica així, que no sigui molt a saco, tenim un pique aquí entre noms radiofònics, no? Com a nosaltres ens heu comentat que tenim aquí al telèfon a Amparo i Teresa.
Sí.
Jo només vull comentar, no sé si la coneixeu, de Teresa hi ha una cançó d'Inadaptats increïble. Jo crec que Teresa potser és el nom de dona que més me mole.
Sí, tenim aquests noms perquè fem referència a dos ministres històriques que són Teresa Claramunt i Amparo Puig.
De fet, no n'estic segur d'això, però crec que la cançó d'Inadaptats va dedicada a Teresa Claramunt.
Sí?
Molt probablement.
Pot ser. Bueno, nosaltres també havíem intentat tenir motes, el que passa és que ens n'oblidem molt.
Bueno, pues havíem estat parlant, hem intentat contactar amb vosaltres perquè teniu un podcast que es diu Les netes de Goldman. Perdoneu que jo faci el meu puretisme català.
Que puretilla, tio, mare.
I bé, voldríem que ens expliquéssiu primer un pelín que feu vosaltres al vostre podcast, com és que us vau ficar amb això a la ràdio, com ho teniu, això?
Doncs, veient com estava la situació del confinament, vam decidir rescatar històries de dones que mai havien sigut mencionades o molt poc mencionades. I tant a Teresa com a mi, Amparo, ens va agradar molt, bueno, som llibertàries i vam decidir rescatar dones llibertàries, que són les més grans oblidades de la història.
I també una mica per rescatar aquelles dones que no només han fet una lluita per la defensa dels drets de les dones o per la defensa de la lluita de classes, sinó que han tingut aquestes dues lluites, no? Que pareix que a l'imaginari col·lectiu aquestes dones no han existit, però sí, no? Han estat moltes dones i han fet una feina increïble.
Bé, jo he de dir que avui em sento una mica en inferioritat de condicions. Si no fos pel poderío que me dona estar parlant de la Revolució Russa, avui entre aquí tres llibertàries al programa estic una mica cohibit, però bueno, no us preocupeu.
Aquest ha tingut el defecte de ser algo marxista i bueno, se l'ha d'acceptar com és a la gent.
No, no preocupes, nosaltres som friendly.
Sí, no, normalment els doctrinaris som nosaltres, no al revés.
Ja, no, però és que la gent aquesta és més simpàtica, home, és més oberta de més. Val, vosaltres us dieu les nietes de Goldman i de fet és molt interessant perquè de Goldman hem parlat als nostres programes de la Revolució Russa i bueno, si voleu explicar vosaltres si Emma Goldman té alguna cosa a veure amb la Revolució, si no, si va estar allí, què té a veure Emma Goldman amb la Revolució Russa?
Pues sí, Emma Goldman, bé, nosaltres la vam triar perquè ens sembla una de les dones amb més més íntegra, no? Amb un pensament més coherent tant amb l'àmbit feminista com amb l'àmbit llibertari, no? I bé, Emma Goldman ja de naixement va patir perquè clar, ella pertanyia a una família jueva. I va néixer a Kaunas, que pertanyia a Lituània i era encara baix l'imperi zarista. Aleshores, hem de tindre en compte els pogroms, que eren els linxaments multitudinaris cap als jueus en aquest cas, que també comportava la destrucció o l'espoli dels seus béns, no? Si això, a més, li sumem que el seu pare volia obligar-la a casar-se amb un matrimoni concertat, pues Emma Goldman va fugir als Estats Units amb 16 anys. i allí va desenvolupar tota la seva tasca com a obrera textil i es va ficar de ple al moviment obrer dels Estats Units, que tenia un clar compost anarquista, no? Perquè acabava de passar el pensament dels mártirs de Chicago. I bé, va fer una tasca especialment per l'alliberament de la dona, defensant l'ús de tots els anticonceptius i defensant també l'avortament gratuït i lliure, però també segur, no? Perquè moltes dones morien perquè els avortaments es feien persones no preparades, no? Aleshores, això va molestar molt la societat dels Estats Units. Al final la van acabar acusant de distribuir pornografia, quan en realitat estava distribuint mètodes anticonceptius, i la van expulsar dels Estats Units el 1909.
Ostres, aleshores, això de la pornografia i em sembla molt bèstia.
Clar, no, és que s'ha d'entendre que si tu veus a una dona posant un condó a un plàtan, pues claro, home, això és porno, és clarament porno, al segle XIX.
És que estem molt malament.
I més a una societat super retrògrada, no?, i burgesa que bé li molestava. I si ja es molestava que es parlara de la dona, que es parlara de la sexualitat i del dret a decidir sobre tindre fills de la dona encara es molestava més, no? Aleshores, així és quan la fan fora dels Estats Units i va a Rússia superesperançada pensant que els anarquistes podrien participar també, no? Ja que havien format part a l'inici de la revolució. I quan arriba, pues, es desil·lusiona molt perquè coneix la revolució des de dins, no?
Comença a fer una crítica bastant honesta. Un poc en l'estil. Emma sempre criticava a tot el moviment i a tot, inclús dins de l'anarquisme, els homes anarquistes els feia crítiques perquè moltes vegades les dones dels propis anarquistes no acollien els seus mítings. I ella volia que les dones estigueren integrades a la lluita de classes.
Clar, seria una crítica com... Sí, molt contra tot poder i tota forma de jerarquia, però no us esteu plantejant mai en la forma de poder del patriarcat, no?, i com oprimiu a les dones.
Sí, de fet, la revolució russa ha començat fent la crítica tant als casos visibles de la revolució com als seus propis companys llibertaris. També fa una crítica per la supressió de llibertat de premsa, d'expressió i de censura que ha començat a haver al país. I també fa molta crítica a les presons i camps de concentració que comencen a aparèixer per la zona. El que més critica Emma és que les diferències econòmiques i el tractament entre els afiliats del Partit Comunista i l'economia que intenta plantar-se des d'un punt de vista militarista. Els anarquistes sempre han defensat que això al final acaba portant al col·lapse econòmic.
Però què vol dir això que estàs dient? Que a Emma Goldman no li agradava la Checa, ni la nova política econòmica, ni l'exèrcit roig?
No, diguem que Emma era... especialment li va fer mal veure què havia passat amb els anarquistes a Rússia, no? Veure que... Bueno, els anarquistes i la diferència... Diguem, la casta política que s'havia format arrel de la revolució, que no tenia, només s'havia posicionat dins del poder el Partit Comunista, però tota la resta de gent també i diferents grups que van participar no tenien aquests beneficis, no? I bé, especialment en les deportacions a Sibèria dels anarquistes o que foren assassinats directament, per això Emma, com a revolucionària llibertària, en tot la il·lusió, no, a la que va arribar, no ho va poder suportar. Aleshores va fer la primera crítica o una de les primeres crítiques a la revolució, que també la van criticar a ella molt al món occidental, perquè se la van prendre com que estava fent una crítica al comunisme rus com una via d'eixir del capitalisme, però realment no. Ella feia una crítica molt més radical que es dirigia cap a l'acomodament del poder, no?
De fet, Emma, quan acaba finalment marxant i eixint de la revolució, és després del bombardeig als anarquistes de Kronstadt, que crec que heu comentat al programa ja.
Sí, sobretot, bueno, el Joel tenia tota una història preparada, però ha sigut censurada, que per cert, i us he de dir que segurament una víspera navegantes, segurament quan acabem aquest programa, totes les vegades que dieu anarquisme sonarà un pi.
Sí, clar, tot el tema aquest que em sembla que deixava a Emma Goldman des de la seva vivència una posició estranya, perquè em sembla més que va guardar 2 anys de silenci, em sona, respecte a, clar, si tu critiques a la Unió Soviètica al moment posterior a la Revolució, encara que ja hi comencin a haver camps de concentració, el partit bolxevic s'estigui apropiant de qualsevol tema obrer, sindical, de qualsevol soviet, clar, tu estàs sent, a ulls d'Occident, quasi una aliada en contra de la Revolució. I llavors sí, és difícil, és una posició molt difícil pels anarquistes, a part que pues, se'ls estan carregant mentre estan. Què fer allí?
Sí, de fet la van acusar de ser espia dels Estats Units directament.
És que em sembla molt fora això dels comunistes, però si era l'enemic número 1, no?, dels Estats Units, o sigui, l'havien fet fora, lo loco, mare meva.
Sí, però això ens agrada a Emma, no?, perquè, diguem, no s'acomodava davant de res. O sigui, ella, si defensava alguna cosa, defensava això sempre. I ella, com a llibertària que estava contra tota forma de poder, veia que la revolució russa s'estava acomodant el poder de nou, no? Uh-huh. I bé, com ha dit la meva companya Amparo, del bombardeig de Kronstadt és quan ella ja directament decideix abandonar la revolució, no? Uh-huh. I ella diu literalment al seu llibre que mi desilusión con Rusia gracias a convertirme en un tornillo de aquella máquina siniestra y consciente de que no podía ser de ningún uso práctico en Rusia y en su pueblo, decidió abandonar el país.
Sí, de fet, una de les coses anecdòtiques, si vols, tirant un poc cap a la terra...
Sí, anecdotilles, que aquí això ens mola.
Emma va visitar la zona anarquista, sí, tant a Barcelona com a Aragó, i va estar sobretot a l'àrea on es militaven els llibertaris i va quedar molt impactada. I, de fet, feia defensa de que aquí a Espanya, durant la Guerra Civil, sí fèiem una verdadera revolució dels anarquistes.
O ja no només dels anarquistes, sinó que, segons Emma, el bàndol republicà era de veritat organitzat pel poble, no? O sigui, no hi havia una jerarquia a la que responguera. I també, abans de la guerra, va visitar Espanya quasi als anys 30 i es va quedar horroritzada, no? Perquè ni tan sols a la Rússia tsarista la dona estava tan mal com estava a Espanya. Parlem de que a la Rússia prerevolucionària hi havia un 50% d'analfabetisme i a Espanya teníem un 80% d'analfabetisme en les dones. Uf. És a dir, hi ha vegades que també no tenim com una visió real, no? Ni tan sols de la nostra pròpia història.
Sí, absolutament. I a més, tot el tema de Emma Goldman a Espanya, no? També deia que això, que les dones aquí ho tenien molt més difícil que a Rússia, i crec que havíeu tractat amb els vostres podcasts, pues, Amparo, justament, Amparo Poc o Teresa Claramunt, que també deien que no hi havia manera, no?, de participar molts cops, que van haver de crear com associacions no mixtes, diguéssim, com diríem ara, perquè no hi havia manera de que, inclús dins dels propis anarquistes, se les prenguessin en sèrio al aixecar-se i parlar en una assemblea.
Sí, de fet, Emma Goldman la van censurar moltes vegades els seus propis companys anarquistes per dir això. I també, però això ha passat a totes les dones anarcofeministes, perquè a les dones en Argentina també es va passar... a Espanya també va passar. És a dir, Per això en l'ecofeminisme sí considerem que és un moviment feminista, no? Perquè a banda de la lluita feminista també té la lluita de classes, que és una cosa que moltes vegades és difícil de trobar. I són dels espais que Teresa Claramunt, per exemple, o Amparo Poig, en Dones en Mujeres Libres, van crear aquests espais, no? On se juntaven les dues lluites.
A mi m'agrada molt que comentis això i, valga'm, què m'he de sentir dir? M'agrada molt perquè realment és un dels objectius d'aquest programa en el sentit del materialisme, no? Aquesta qüestió de la unió de les lluites i de plantejar fins a quin punt, des de perspectives revolucionàries, tant des del sector anarquista com del sector comunista, els aspectes materialistes i revolucionaris, fins a quin punt tenim lluites compartides, no? I en aquest sentit penso que és molt important ressaltar-les, i sobretot en lluites que es vinculen amb el tema de classe però que van molt més enllà, com quasi totes. Em sembla molt interessant tindre aquests punts de contacte, no? Més enllà de conyetes i de pugnes, els punts de contacte revolucionaris són superimportants per reconstruir el moviment.
Sí, i a més, bé, encara que diem això de Emma, la revolució russa, hem de tindre en compte també que Emma era una persona que anava amassant moltes amistats per allà on anava, no? Aleshores, tenia moltes amistats encara a Rússia quan va anar, i amb moltes amistats eren comunistes, no? I ella mai ha perdut unes amistats tampoc pels seus ideals, el que no vol dir que no li pegara pel pelo a tot el món, però és que ella anava en la vareta a tots i a totes, eh? O sigui, no només als comunistes, però això ens agrada. Perquè, diguem, no defensa només les idees dels seus, no? Sinó que defensa la coherència per damunt de tot.
Mm-hmm. El més important que digueu això, perquè si no aquí hauríem de començar a fer la llisteta dels contrarrevolucionaris. N'ha posat tics.
També t'he de dir que quan va venir va trobar tan encantadora la revolució espanyola, clar, venia de la Unió Soviètica, va dir, ui, que democràtic és això, mare.
Sí, sí, molt democràtic, i ja veiem com va acabar.
Sí.
Ja farem algun programa de com va acabar, ja.
Sí, d'això també, Emma, que deia, que també nosaltres pensem, és que al bàndol republicà hi faltava més intel·lectuals nostres, no? Que no només agafarem les idees d'altres intel·lectuals de fora, sinó que agafarem uns intel·lectuals que haurem pogut crear, no? Uns intel·lectuals que haurem analitzat de veritat la nostra situació en especial.
Això que dius, permet-me un moment, és superinteressant, i ja que ho has soltat tu, jo fotré aquí una pollita perquè o sigui, estem parlant d'una situació, no a vosaltres, estem parlant d'una situació revolucionària a Espanya en la qual s'havia d'apostar per aquests intel·lectuals propis, no? Perquè hi havia capacitat d'intel·lectuals propis, però ara és que, claro, fent l'analogia avui en dia, què passa? Ara que hem d'adoptar els intel·lectuals de la CUP, que estan ja més a prop del reformisme, que, claro, és que quan tu tens referents revolucionaris als que dona suport, se li ha de donar suport, però quan no els tens, construir-los, això...
Exacte. I això és una de... No, o sigui, Emma sempre... Ella, la seva activitat era propagandista als Estats Units, especialment, perquè això, el que ella tenia clar era que necessitava... Per a una revolució es necessitava una classe obrera formada que poguera desenvolupar aquest treball intel·lectual, no? Perquè la revolució necessita de les dues coses, del treball intel·lectual i de la lluita al carrer, clar.
Estic a punt d'aixecar, ja. Fer saludo militar aquí.
Molt bé. Doncs, si voleu dir alguna cosa més de Emma Goldman... Cosa
bé, com a curiositat, que després de fugir de... O sigui, d'anar-se'n de Rússia, com l'havien expulsat dels Estats Units i ella ja era una ciutadana dels Estats Units, no podia entrar. Aleshores,
claro.
Es va quedar com a viatjant per Europa per això va entrar en contacte també amb molts revolucionaris, historiadors després de l'àmbit europeu, i es va acabar exiliant a França, i
juntament amb Trotsky.
Trotsky va acabar sent el esquema, volvant al podia ni vore.
Aquest punt de connexió que ens ha quedat...
Creo que eren com veïns, sortien a comprar el pa, i hi havia a la cua del pa Trotsky i Emma cabrejadíssima. A
veure. Una baguette, sí, sisplau.
Sí, el pa no el podia veure, fer lo de Kronstadt, i vamos, està ben...
Ostres.
És curiós, com acaben les coses, fixat.
Sí, sí. I també la vida de Trotsky va ser una mica justícia poètica, eh? Tanta militarització, tant exèrcit roig, tanta conya marinera, i després, mira, exiliat al cantó d'Emma.
Totalment.
Pues molt bé, nosaltres no us pretenem tallar, eh? Foteu-nos la xapa que vulgueu, claro que a mi sí. M'està semblant superinteressant. Sí, sí.
I anar descobrint també, a part, tota la vida de Magolman, realment, cosa que està molt guai.
Del que fa, tornant a la revolució, que és el que ens ocupa, volíem explicar també la importància que van tindre les dones l'any de la revolució, el 1917, perquè a Rússia el dia de la dona, no, es celebrava el 23 de febrer, que a nosaltres, a l'estat espanyol, recorda més per un home, un senyor en bigot. Però allí era com el 8 de març d'ací, no? Aleshores, cada any feien una vaga de treballadores que era multitudinària a Sant Petersburg. I aquest any, el del 1917, pues, ja estava la cosa calenteta a punt d'esclatar, i pues, aquesta vaga no podia ser menys, no? Molts autors la consideren la primera revolució de 1917. I aquesta vaga, com dèiem, se van sumar molts homes per les circumstàncies del moment. I elles, parlem de revolució, perquè elles fins i tot es van fer amb armes, que van distribuir, i van organitzar elements com el transport, no? Per exemple, elles mateixes, com els homes es trobaven al front, es van encarregar de conduir directament dels tramvies que portarien a tots els participants a la capital. I fins a aquest moment elles només s'havien dedicat a netejar la casa. I volien rescatar la figura de Rodionova, que és una jove obrera dels tramvies, que va organitzar els tramvies de tal manera que portava a les manifestants al centre del poder polític, però també impedia que arribaren els enemics a les barriades obreres. És a dir, tenien, no, havien pensat en més enllà d'una simple vaga.
Armes i tramvies, eh? Ens esteu posant aquí els elements necessaris per... Ah.
I bé, a partir d'això, pues, fa que moltes dones van sumant-se en contra del govern provisional i fan créixer les llistes de representants del Soviet, especialment de Sant Petersburg, amb les organitzadores de masses com Anna Liveiko i Anna Voldireva, perdoneu.
Home, si diguéssiu els noms del Tirona, això seria ja una bogeria.
Jo, com els estem dient, dic, però aquí hi ha nocions de rus, eh? Hi ha hagut una pronunciació de la V baixa bastant russa.
Eren treballadores textils. I es descriu la situació de la dona durant el procés revolucionari a les memòries, a les seues memòries, i l'admiració per les dues organitzadores bolxevics que treballaven amb elles, no? I fins i tot algunes d'aquestes dones arriben a participar a l'assalt del Palau d'Hivern.
Mm. Bueno, a més, les ja estel·lars, Alexandra Kollontai i Elena Stasova, que van ser les dos membres del Comitè Central Bolxevic del Lesser.
I després ho van deixar de ser.
Sí. I anem a parlar-vos, probablement, després de parlar d'aquesta persona, sí que vos censuren, que Maria
Nikiforova.
No, aquesta no la coneixem.
Bueno, la coneixem també com a Marussia, que també va mestre, en este cas va ser, era ucraniana.
Ui, a veure,
d'antibolchevisme.
Sí, pues Maria era coneguda per moltes vegades per les autoritats ucranianes, encara durant l'imperi rus, per participar en atacs violents. Per exemple, coses com expropiacions i robatoris a bancs o explotacions als vagons d'un tren. De fet, va protagonitzar un intent d'autoimmolació juntament amb dos policies.
Com us agraden les bombes entre narcos?
Home, a veure, per favor. Autoimmolació amb policies, és un somni mullat.
I quan comença la revolució russa, pues, com no, se'n va a Sant Petersburg i organitza congressos amb els anarquistes de Kronstadt. I tornant a Ucrània, es converteix en la líder informal de la Federació Anarquista d'Ucrània i crea, o sea, una dona que té la... Mm-hmm. I crear i organitzar els grups de la Guàrdia Negra, que venen els grups armats de treballadors. I primerament, i malgrat les reticències front a l'ambivalència dels comunistes, ens acaben ajudant a la presa de les principals ciutats d'Ucrània. I bé, en 1918 rep agraïments dels bolxevics per les seves activitats revolucionàries.
I després un bon afusellament, no?
Sí.
No, sí.
Però en 1919 va estar acusada a Moscou per segona vegada de desacreditar el govern soviètic per desobeir els consells locals. Com a bon anarquista, pues, no podia fer altra cosa.
Claro.
I acaba sent inhabilitada d'exercir qualsevol càrrec de responsabilitat per 6 mesos. Prèviament va ser condemnada a Ucrània exactament pel mateix, per ser... Per una...
Poc més sembla una inhabilitació, no? 6 mesets, però això no és res.
Sí, sí, no, no, clar, però ara bé. I durant aquest temps torna a Ucrània i crea un grup de lluita armada contra l'exèrcit blanc. I en 1919, així arriba el seu fatídic final, els servicis de contraintel·ligència d'aquest bàndol la capturen i es condemnava finalment a morir penjada.
O sigui, no la maten els comunistes? És la primera persona anarquista que no maten els comunistes?
Sí.
Se us va escapar, tio. Com se us va escapar? I a més m'ha semblat que deies penjada. O sigui, que és aquest? Però que se pensaven els exèrcits blancs? Quins mètodes més xungos de matar la gent? Penjada, tio? Que dur.
Per, bé, nosaltres també el que volíem resaltar, no, és que a qualsevol moment d'inestabilitat política, que és al final... d'on naixen les revolucions, no? O sigui, la desigualtat social, perdó, que és d'on naixen les revolucions, les dones sempre patim més desigualtat que els homes, no? Especialment als moments de crisi. També una cosa que hem de tindre en compte és que quan els homes són al front, les dones són les que s'encarreguen de la supervivència de la comunitat i s'ocupen també de les tasques que tradicionalment han fet els homes, com vos deien, del tramvia, com després ocupar els llocs de treball a les fàbriques, perquè a principi no les deixaven entrar massa, o les deixaven entrar, però, per exemple, a la indústria de la siderúrgia cobraven quasi un 60% menys que els homes. Clar, una vegada comença la Primera Guerra Mundial i els homes han d'anar sent, pues, les dones, o sea, al poder, no? No li queda una altra que acceptar que les dones vagin ocupant d'aixòs llocs. Mm. I bé, que això ens pareix important perquè, al cap i a la fi, totes les revolucions continuen sent sexistes, no? És a dir, que la dona continua sent la dona i l'home continua sent l'home. Sabem que la revolució, durant la revolució russa, es va... I després... durant tota que va durar la Unió Soviètica, es van modificar i es van donar molts drets a les dones que no tenien, com per exemple una cosa important és donar servei públic de totes les coses com neteja, cuidar els fills i tot això per a descarregar a les dones, però, diguem, el patriarcat, la subordinació de la dona per baix de l'home continua estant, no? I això ho podem veure, pues, a dia d'avui en qui han sigut els protagonistes de la Revolució Russa, no?
Sí, totalment. De fet, això que comentàveu és molt important perquè en tots els processos de revolucions socialistes que s'han donat durant el segle XX i en els moments en els que ja es parlava de comunisme, tot i que la sortida semblava clara per totes les organitzacions proletàries i de masses, que era uns serveis públics forts, no, una igualtat real entre home i dona i tot això, la realitat del desenvolupament d'aquestes revolucions, més enllà del període revolucionari, a mi és on me sembla on sí que s'aconsegueixen més drets i on la dona té una situació de l'alliberament més important, és que després acaba donant una doble o fins i tot triple o inclús més càrregues de treball, no? Com dèieu ara, quan els serveis públics en aquest sentit no s'instauren, quan la participació efectiva de la dona no existeix, el que acaben fent és carregar-se tant amb la feina de cures que feien anteriorment com amb els treballs més masculinitzats que ara mateix no fan els homes, no? I en aquest sentit, molt d'acord amb el que dieu. Realment, per mi, i aquí trencaré una llança, per mi la Revolució Russa com la revolució més important del segle XX aporta un munt de coses que ja ens agradaria estar-ne parlant d'elles avui a la Catalunya del 2020, però tot i així, totalment cert que una cosa és lo que es veu i lo que surt del període revolucionari i una altra és lo que evoluciona durant tota la Unió Soviètica i la igualtat real que tenien o no les dones al final.
Sí, sí. I això, si em permeteu un moment abans de continuar, lo que volia dir, Lisan, lo que passa és que no ho vol dir tan concretament perquè és un comunista, però el retrocés que hi va haver durant els anys 30 amb Stalin, van fer lleis absolutament patriarcals, recordo. No ens hem centrat, de fet, en aquest període, o sigui, hem fet més la Revolució Russa que l'estalinisme, no hem estat parlant d'això, però també és bo saber que als anys 30 s'estan legislant, per exemple, amb el fet de que la dona, lo important és la família, i la dona, lo important és la casa, i es crea com aquesta imatge patriarcal de la, un altre cop, no, de la dona cuidant del poderío maternal de la dona, cosa que havia saltat pels aires. Com hi ha aquesta capacitat, un altre cop, després de les revolucions, de tancar files, cosa que devia ser duríssim per les pròpies dones que havien fet la revolució.
Sí, a més, això és una de les crítiques que més ha fet sempre els seus propis companys llibertaris, que deia, és que les dones només veia Teresa Claramunt i totes les dones anarquistes que deien, bé, és que el seu servir al moment de demanar els drets, no?, com va passar també amb la dona a la Revolució Francesa i tot, però després a l'hora de conquerir aquests drets les dones ja no hi formen part, no? O sigui, perquè al final continuen sent subordinades dels homes i això és la major crítica i per la que més critiquen els companys d'Emma. Vull dir, ja ni tan sols és una cosa ni de comunisme ni d'anarquisme, és una qüestió del patriarcat.
Sí.
Fins i tot així, la passionària va dir, perquè clar, a la Guerra Civil d'Espanya els homes estaven molt preocupats per veure que les dones no estaven a casa, no? Havien eixit a ocupar altres papers. I la pròpia passionària es va dir als homes, ei, no us preocupeu que les dones, quan acabi la guerra, es tornaran a anar a casa, no us preocupeu. No? És el sentit de no, al final les dones ens utilitzen per arribar a les finalitats, no? Però després no se'ns té en compte.
Jo voldria deixar un espai per l'optimisme aquí, i és que jo trobo que hi ha una diferència molt, molt important en quan estem parlant del moviment obrer i quan estem parlant de la institucionalització de les revolucions. I a mi em sembla que justament és un problema de la historiografia principal que sempre deixa les dones en un segon pla i sempre deixa les dones, evidentment, subordinades als homes. I a mi em sembla, tot i que tot el que s'ha dit ho comparteixo, que en els moviments revolucionaris i en els moments revolucionaris les persones del carrer tenen molt més en compte l'opinió i la mobilització femenina. Jo dic perquè, per exemple, en la Guerra Civil jo sé de molts exemples de dones revolucionàries que escrivien i que tenien un espai de publicacions i d'una tribuna en la que parlar dintre els propis espais revolucionaris. Cosa que després no tenien, evidentment, quan aquests espais arribaven a una espècie d'institucionalització. Jo vull pensar, perquè en aspecte de la Revolució Russa no ho conec, que normalment se procedeix així, que en els moments en els que la classe obrera està en peu de guerra és en aquests moments en els que realment les dones poden emancipar-se i ser efectivament lliures i tenen espais per ser-ho. Me refereixo en aquest sentit que i m'ha agradat molt que abans ens parléssiu en primera persona, hi ha hagut un moment que ens fotíeu canya com a patriarcat en primera persona, i això me sembla molt interessant. No, sí, totalment, vull dir, surt una mica lleig en programa per la ràdio, nosaltres estiguéssim aquí dient no, és que som uns masclistes de merda i no sé què, perquè no té gaire sentit, però que ho feu vosaltres, sí, a mi em sembla molt bé.
Sí, però perquè ho patim nosaltres també, és a dir, per exemple, Teresa Claramunt feia aquesta crítica també molt al moviment obrer català, que deia, és que quan estem reclamant les reformes laborals abans de la vaga de la canadiense, elles, o sigui, sí, les dones, veniu, les dones de manifestació amb nosaltres, però després quan les dones deien, ei, que nosaltres també volem demanar cobrar igual que vosaltres, els homes es diuen, ah, no, però si vosaltres demaneu que nosaltres cobrem més, així no vosaltres us podreu quedar a casa, no? És a dir, per això les feministes, no?, sempre defensem l'existència, que ha d'existir les dues coses, que hem de tindre present les dues coses. Com a nosaltres sempre, per això vam fer el podcast, no?, no ens volien quedar només en la lluita de l'emancipació de la dona, ni ens volien quedar tampoc només en la lluita de classes socials. Aleshores, volíem, i perquè és com pensem, que són necessàries totalment les dues.
Doncs per nosaltres, si teniu alguna altra cosa a aportar al programa, per nosaltres amb aquesta declaració d'intencions ens sembla ja un bon punt de tancament, però com vosaltres vegueu, teniu alguna altra cosa preparada que ens vulgueu explicar?
No, per nosaltres ja està bé.
Pues no sé, per part meva, Timotenko, tot això ha sigut un plaer, ja us dic, censuraré després en postproducció. Però per mi un plaer, encantat de parlar amb vosaltres i ens veiem. Deixem el micro obert totalment a que tornem a participar.
Sí, sí, per part d'Uralita igual i qualsevol altre dia que, bueno, nosaltres anem fent historietes i de diferents revolucions, a vegades inclús fem coses del present quan hi ha coses que trobem que a vegades no s'expliquen o que podem aportar alguna cosa, pues a vegades ho fem. O sigui que qualsevol altra vegada, doncs també esteu més que convidades.
Moltes gràcies. Ens ha agradat molt participar, eh? Sí.
Doncs bé, Amparo i Teresa, ens veiem, ens escoltem també en els pròxims, en els pròxims podcasts. Ja hem ampliat aquí una mica més la família, això ja és una comporta oberta, això ja no pot parar.
Molt bé. Adeu.
Adeu, salut.
Adeu.
Compañera, no vayas a trabajar, deja el caso, la herramienta, el teclado y el iPad. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, ven tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí.
Yo por ellas, madre, y ellas por mí. Estado machista, nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general, a la huelga 10, a la huelga 100, la cartera dice que viene también, a la huelga 100, a la huelga 100, todas a la huelga vamos a ir.
La cartera dice que viene también.
Temazo. Bé, la veritat és que hem estat molt agradablement parlant sobre, sobre les dones de la Revolució Russa amb, amb les nits de Goldman. El, deixarem un momentet ara per comentar dos dones importants més que ens havíem preparat i que creiem que la seva vida també i la seva presència de la Revolució Russa doncs, doncs és molt important. La, la primera que us vaig explicar és Vera Sazulich, de la qual hem estat parlant. I hem estat parlant no només aquest programa, també el del 8 de març. Bueno, és una persona bastant coneguda. Primer, m'agrada parlar d'ella perquè Vera és el meu nom com preferit de dona. No sé, sempre m'ha agradat. Sempre m'ha semblat un nom molt guai. I res, ella en realitat és de, les, de la gent que arriba a la Revolució Russa ja amb edat madura, perquè neix el 1849 en una família de la baixa noblesa russa, que és una noblesa estranya, com mitja arruïnada, decadent. I
l'espotismo ilustrado.
Sí, era com gent allà, tengo tierras, tal, però no les sabien gestionar. El seu pare es va morir alcoholitzat quan ella només tenia 3 anys. I la van enviar a una institutriu duríssima a casa dels tiets aquests. Saps aquests tiets que estan com assentats a sopar amb el tovallo aquí, com caient-los una mica a la bava, saps? Tiets com ja que te tracten amb molta duresa, com amb aquesta gent, saps? I res, ella va, quan va poder, va dir, em vaig examinar d'institutriu aquí a Moscú, marxo del poble i me'n vaig un moment a Moscú i ja veràs que en veritat no li interessava. El que van a fer va ser començar a conèixer el cercle revolucionari, del qual vam parlar al primer programa, com a context, estava Nechayev i tot el principis del Narod Niavolia, que era bàsicament terroristes. Era el moment del terrorisme i del terrorisme nihilista. Què va passar? Que ella es va començar a involucrar més i més. De fet, va ser la que rebia tota la correspondència de Nechayev una vegada ell es va exiliar. I ja, per això la van ficar al trullo i al principis dels anys 70 va menjar 2 anys de trullo a la fortalesa de Sant Pere i Sant Pau, que a Rússia és molt coneguda perquè era una espècie de mazmorra de conte de fantasia medieval. I de fet allí hi havia certs generals que encara que la persona encara no hagués estat jutjada, pues els hi anava una mica la mà. Sí, era gent que
segurament també se'ls hi anava una mica la polla.
Sí, sí, és que eren llocs aïlladíssims, se les coneixia com és que estaven molt aïllada, això està a Sant Petersburg. Però bé, quan surt, que de fet la tenien sense cap mena de judici allí, quan surt, se n'adona, bueno, se n'entera que hi ha tot un procés en contra d'un col·lega seu i que el fan perdre la raó. El tortura tant un general anomenat Trepov que el fa perdre la raó. Què fa ella? Pues diu, pues ja està, ara mateix agafo la pistola i me'l carrego.
I va Bime.
I el dispare, amb alguna excusa de lo que anava a buscar no sé què, el dispare i no l'aconsegueix matar, però clar, o sigui, és una llàstima realment aquest general que era un torturador. La cosa és que la fiquen a judici i d'aquí, d'aquest judici, el qual l'advocat es pronuncia a favor de la justícia social, ella era una persona, a més, es veu, que no li agradava massa parlar en públic, era més aviat com sèria i tal, estava allí assentada sense parlar, i l'advocat, que si venga justícia social, que si no sé què, i tota Rússia estava seguint això, o sigui, es va fer famosíssima Vera Sazulich, i lo curiós és que la van absoldre. Que a vegades també passava aquí amb els anarquistes per aquestes èpoques, que quan hi havia judici, la gent estava al judici i diu, cuidado que si és culpable, físicament aquí pot haver un linxament popular.
Una mica el rotllet de la història m'absolverà vinculat amb la por dels jutges a perdre el seu...
Total. A part que resulta, o sigui, resulta que va ser tan bèstia el judici, tan conegut, que per aquells temps es trobava Fyodor Mikhail Dostoyevsky acabant d'escriure la novel·la de Los Hermanos Karamazov i va utilitzar el judici com a la part final, el qual és llarguíssim.
Llarguíssim.
És el millor llibre de la història, segurament. La part del judici podia ser més curta.
També.
També, potser això. Però bé, Vera Sazulich va inspirar aquesta part del judici de Mitya.
Que bàsicament està allí Dostoyevsky relatant el judici i són un munt de jutges dient, hòstia, que potser me la tallen aquí, saps? Que potser me la tallen i millor que l'absolvem, no sé què.
I un teatrillo de mirades de gent desmaiant-se, de defenses, o sigui, a la rus, no? Però bé, bàsicament, llavors s'exiliarà, li diuen, bueno, t'hem trobat, t'hem absolt, però ella el següent dia ja està a Suïssa, perquè evidentment no s'espera, ja l'havien anat a tornar a detindre, o sigui, que va fer bé de marxa, i res, simplement, aquí tindrà un gir, millor o pitjor, la història dirà, però cap al marxisme...
millor!
I... una vegada Narodnaya Volia ja no funcione, passa amb un grup que és bastant conegut, un grup potser més reduït i més teòric, que era el grup per l'emancipació del treball. I passa, es fa marxista, ja sabeu totes, no?, el que vol dir fer-se marxista, deixar de fer propaganda en persona per Rússia als camps, intentar fer la revolució així i apostar pel proletariat rural, ai, pel proletariat urbà, perdó, per aquest proletariat de les ciutats, que és el que ella farà. El problema és que, bé, visitarà el proletariat, però l'europeu, perquè, evidentment, doncs, està exiliada i coneix a gent a la que critica molt, com Bernstein, que en aquells moments està començant la orga de gats del reformisme, i també s'afilia al final, ja ho hem comentat, així que no ho dic molt, envia el 1881 la carta a Marx, coneguda, en què li pregunta a Marx sobre si el model rus de la Xina és revolucionari, no cal capitalisme, i Marx li contesta que sí, i després canta una cançó sobre Durruti, i bàsicament té problemes perquè està en contra de Lenin. Quan entra dins del Partit Socialdemòcrata, ja estem parlant del segle XX, 1904, ja odia Lenin, el Lenin de 1904 ja no li cole, a veure, ja no li cole, i res.
Però és una menchevic.
I es fa, si està dins la secció menchevic, i bàsicament acabarà morint el 1919, és a dir, veurà la Revolució Russa, però poc, veurà la millor part, no l'hauran de matar, perquè com que tenia tuberculosi, pues se suposa que va morir el 1919 de tuberculosi. En aquest cas, tampoc m'ho crec, tio. No, potser és veritat, no ho sé.
Resulta que a la tuberculosi quan tu sigues escopia sang, no? I els metges a la vera li deien, no, és tuberculosi. I ella deia, però és normal que jo escopi sang per aquest forat de bala que tinc al pit? I tot, sí, això és tuberculosi.
És lo conegut com a tuberculosi, no? Lo que els metges...
Expectorar una mica de sang pel mugró.
Era això. I bé, aquest Beraz Azulich, una persona molt important per entendre tot el que va ser els marxistes abans de l'arribada de Lenin i de la passadeta per la pedra de posterior, no?
No es preocupi.
Ei, què són, Isaac?
Carretera cap a Kolontai, potser? Una
carretera cap a Kolontai.
Лучами красит солнышко стальное полотно, а я гляжу без устали в вагонное окно.
Bé, amb aquesta cançoneta de fondo que em deixarà aquí el Joel que vagi sonant, i per no perdre el ritme, no podem sudar de parlar dos de les dones més importants aquí a la Unió Soviètica. Començaré i ho faré molt ràpid per Nadezhda Krupskaya, que bàsicament a mi em sembla important. Tothom aquí dirà, no, perquè era la dona de Lenin, no sé què. Bé, a mi el que em sembla important de Nadezhda és que va fer el primer anàlisi materialista o intent d'anàlisi materialista de la situació de la dona a Rússia, i de fet va ser l'únic anàlisi que hi va haver durant una dècada, justament aquesta dècada del canvi de segle. Va arribar a ser líder del Partit Socialdemòcrata. Després de la revolució, bueno, com ja sabem, serà la parella de Lenin. Però bueno, bàsicament la seva importància revolucionària recau en que feia tasques d'educació d'obreres a les fàbriques tèxtil durant les nits, va editar la revista Rabonitza, que serà la que dona nom a tot un període, a tot el període aquest d'entre 1914 i la revolució russa ja, i la va editar juntament amb moltes altres dones, i vaig a recitar aquí una llista de noms més que
repetir. Amb el teu millor rus, eh?
Perquè me mole dir els noms. Inés Armand, que és francesa.
Corte de rotllo.
Zinaida Lilina, Anna Elizarova i altres persones com Concordia Smailova, Preskovia Kudeli, Elena Rosmirovich i Lyudmila Menchiskaya.
I a part de la dona de Lenin, també hi havia com una altra familiar que era la germana de Lenin.
És veritat.
Sí.
Que potser eren tots Lenin.
Aquí hi ha una teoria, que és que, o sigui, tant la dona de Lenin com la germana de Lenin, que estaven al front escrivint com al front de la classe obrera com a dones, la meva teoria és que Era Lenin, Lenin en perruca. Es la mera teoría.
A ver, lo que refute...
Que era el propio Lenin amb una perruca, amb dos perruques, una de rosa i una de morena, i anava allí dient, a veure lo que diuen les dones, a veure lo que diuen les dones, pa, 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 se fica la perruca, les dones han de fer lo que diu Lenin, tal, se fica l'altra, oh, sí, sí, tal. I era una conversa, o sigui, les reunions eren una conversa de tres persones, que eren Lenin, tres cadires buides i s'anava sentant...
Bueno, a veure, lo que refute aquesta idea totalment és que Lenin ja no podia escriure més de lo que ja va escriure com a Lenin en si.
Ja no, dir, hi havia temps material.
No hi havia temps material per a ser tres persones a sobre. Ja,
però com que no va fer mai cap treball real als carrers, i perquè sapigueu que Lenin, o sigui, ja tenia la perruca a mà, no? La perruca de Lenin ja la tenia a mà perquè va entrar al país i quan estava fent la toma del Palacio d'Invierno, Lenin estava darrere de tot amb perruca, per si a cas el pillaven. O sigui, és una, jo crec que és una teoria plausible, realment, perquè la tenia a mà.
Bé, aquí no, només m'agradaria citar, per no allargar-nos molt, Concordia Smilova, més que res perquè em deixa parlar de l'argument aquest que han fet servir les netes de Goldman, que bàsicament és això, a Rússia ens sap molt greu aquest sentit, perquè costa molt trobar vinculacions de dones a la revolució que no sigui directament per matrimoni amb dirigents homes i que no estiguin subjugades a la seva situació masculina. I jo volia posar que és que la cultura patriarcal russa ja aporta tota una visió en això. Per exemple, una dona quan no està casada rep el nom del seu pare, i quan està casada rep el nom del seu marit, no? I per mi és molt, molt interessant com moltes de les dones adoptaven noms de guerra, que era realment l'últim lloc de lluita cap al patriarcat en aquest sentit, no? I per exemple, Concordia Smilova, el seu nom de guerra era Natasha Bolshevikova. Increïble. És que, claro. Bueno, i d'aquí tinc una altra llisteta de noms que també us les podria dir, però com que ja n'hem dit molt, segurament tirarem
sí,
de...
Sí, tirem, perquè ja tirem... estem passant una mica de minuts de lo que havíem dit, però bueno.
Tirem per anar finalitzant amb Alexandra Kollontai, perquè no la podem obviar, i amb aquesta cançó que ha sonat ara fa un moment. Bàsicament, Alexandra Kollontai, que ja l'han citat les netes de Goldman, venia de tindre una bona educació superior i per descomptat, com a revolucionària, moltes tensions amb la seva família acomodada. Bàsicament vinculacions del seu pare amb l'exèrcit zarista i una mare d'idees molt, molt conservadores, no? Kollontai s'afiliarà al Partit Socialdemòcrata Rus a final del segle XIX i evidentment, com a gairebé tots els revolucionaris i totes les revolucionàries soviètiques, en Petrograd, al 1905, la matança del gener, la marca moltíssim, no? I serà a partir d'aquest punt quan començarà a mantenir postures totalment anti-Primera Guerra Mundial. Com veieu, fem una revisió molt ràpida d'aquesta línia temporal que havíem plantejat als altres programes. Ja el 1908, Kollontai posava quatre demandes sobre la taula als congressos de les dones. La derogació de lleis que subordinessin la dona a l'home, de qualsevol tipus. Dret a elegir i a ser elegida, és a dir, sufragi universal, igualitari, secret i directe. Estem parlant de 1908, eh? I el tercer punt, que era la protecció legal del treball, que aquest punt es desdoble en un munt de subpunts i subpunts de propostes concretes, com la jornada laboral de 8 hores, 42 hores seguides mínim de descans setmanal, després descans de migdia els dissabtes, l'abolició del treball nocturn... Epa! Epa!
A veure, que vaya...
Anem a contestar.
Què és? Stand-by?
Sí, no, a dalt de tot. Vale. En Joel contesta al telèfon i ara veurem quina...
Hola.
Qui intenta fer una intervenció.
Dóna temps a fer una intervenció, Isaac?
Sembla que sí, no negarem, no ens posarem aquí vale. Comunistes locos.
Vale, diu l'Isaac que no es vol posar comunista, això no l'he sentit dir mai.
Comunista loco.
Vale, doncs ara et fico amb stand-by i fas la...
Tenim el Joel.
...la intervenció que vulguis, vale?
Presentant
vale.
A la nostra oient i camarada que ha trucat avui al programa de ràdio. I jo crec que ja farem servir això per acabar, no?
Sí, podem fer servir la trucada per acabar, a veure què ens diu i després ens despedim i fiquem la cançoneta i acabem, sí?
Endavant.
Vale. Hola, Blanca, estàs en l'aire ara. Ens sents? Hola.
A veure, hola, va,
vale, perdó, però sóc jo, que hi ha molts botons.
Problemes amb els piuets.
Problemes amb... Vale, ara, hola.
Hola.
Vale, hola.
Nada, solo quería decir que me ha parecido muy guay que la historia de las mujeres en la Revolución Rusa la cuenten mujeres. Y bueno, y creo que las niñas de Goldman tienen un podcast súper chulo y nada, y lo han hecho súper bien. Y bueno, y Darn en esa situación lo ha sabido llevar muy bien.
Propaganda anarquista todo el programa, ¿eh?
Sí, estaba, yo veía surtir fum.
Creo que lo has hecho muy bien. Has aguantado el tirón como un campeón.
Bueno, me ha costado, me habías de veure suar, ¿eh?
Ya lo veremos cuando pongáis el vídeo. Nada, solo eso, muy chulo.
Vale, t'ha agradat les intervencions de nostres també, intentant fer el que podíem amb la història de les dones, que sempre és complicat com a tios.
Claro, sí, no, està molt guai que ese espai l'ocupasen mujeres, la verdad es que es muy chulo.
Vale. Molt bé, doncs ens apuntem aquesta intervenció per no cagar-la en un futur.
Sí.
I moltes gràcies per trucar, Blanca.
Nada.
Vale, molt bé, gràcies per trucar.
Adéu. Salut.
Salut.
Bé, seguint amb el que estava dient, i només l'últim punt de lo de Alexandra Kollontai era aquesta demanda de protecció de la maternitat a través de, pues, això, descans. A mi hi ha una cosa que m'ha semblat aquí superinteressant, que són el descans de cada 2 hores en un lloc de treball, tenien mitja hora de descans per poder alimentar les criatures. Mm-hmm. Això me sembla que estem parlant dels primers 10 anys del segle XX i és brutal. Mm-hmm. I, bueno, finalment, un tema polèmic que tampoc tenim temps d'abordar ara, que era tema de relacions familiars i lluita contra la prostitució.
Sí, bé, no tenim temps. Jo crec que és un tema que podem abordar parlant d'alguna altra revolució.
Però és molt controvertit també, sí, i tal. Sí. Només apuntar, i perquè no ens quedem sense creient que no hi havia cap dona en els espais de discussió i sobretot de decisió comunista, justament Alexandra Kollontai és l'excepció
que confirma
clarament la norma, també amb el tema de morir-se. Mm-hmm. La primera dona ministra del Sovnarkom, o Soviet de Comissaris i Comissàries del Poble, aquest plural comissàries l'he ficat jo.
Tu?
I, bueno, com ja vam comentar l'altre dia, ja va ser molt activa en les discussions sobre el sindicat, i sobretot a mi hi ha aquí una cosa que m'interessaria molt dir, que és una frase que va una mica en contra de lo que han dit abans les netes de Goldman, i per mi ja, si vols, acabem amb això.
Ojo, ojo.
Que era justament Alexandra Kollontai, que estava totalment decidida a expulsar tots els oportunistes afiliats després de la primera meitat de 1908 al Partit Bolxevic.
És que devien ser moltíssims, centenars de milers d'oportunistes, de gent que volia estar a prop de l'Estat.
Deia que el treballador i la treballadora han de ser com un apèndix d'una maquinària econòmica inerte en l'articulació conscient del comunisme.
Uah, això sona molt comunista. I com no li va agradar a Lenin, això?
Això és ser el tornillo aquest que deien les netes de Goldman, que no volia ser Emma Goldman, justament, eh?
Claro. Jo no, és...
Bueno, i com no li va agradar a Lenin? Tu has vist Alexandra Kollontai morir afusellada? No.
No.
Potser sí que li va agradar a Lenin aquest discurs.
No va ser l'única que no va morir afusellada de tota la... No, ella s'havia muntat l'oposició obrera, va estar intentant canviar una mica les directrius del partit respecte als bolxevics dins del propi partit. No ho va aconseguir gaire, però és veritat que, pues bé, almenys va morir de mort més o menys natural.
I finalment, i mentre el Joel busque la cançoneta de despedida, m'agradaria no deixar de comentar Clara Zetkin, que va morir a la Unió Soviètica i que és una de les clares influències del moviment revolucionari, i ja també dir, només per sobre, el fet de que hi ha molta legislació feta a partir de 1918 que pretén igualar els drets de dones i homes, sobretot tot el que hi ha en la primera Constitució Soviètica, temes de maternitat, drets laborals, tot això, que és cert que després hauríem de veure fins a quin punt es va arribar o no. Mm-hmm. I ja ho deixem aquí perquè no ens volem allargar més. Moltes gràcies per escoltar-nos.
I tant, hem fet aquests 4 capítols, 3 més cronològics, aquest últim i molt important sobre la dona. Esperem que no hagi estat molta xapa. Jo crec que ho hem fet més o menys així, més divertidillo cada cop, anem agafant més, més experiència a la taula de so, més experiència parlant. I bé, no sé, a veure què portarem als pròxims.
Ai, espera't un moment, perquè si no s'entén aquesta última cançó, que és que jo volia dir que, evidentment, i va tot lligat amb la meva intervenció sobre les dones en el moviment revolucionari i tot això, van configurar seccions no mixtes, seccions femenines a l'Exèrcit Roig, que van ser brutals. Després també, això a la primer, al primer moment de la Unió Soviètica i després de la Segona Guerra Mundial, de dones que eren aviadores, que eren militars, que eren... però les putíssimes ames, eh? I aquí entra, pues, el gen comunista.
El gen comunista mai no mor, no mor! Viu dins l'estómac, dins el cor.
El gen comunista mai no mor,
no mor!
Soviet de Petrograd, que va ser el primer que es va crear sense que hi haguessin bolxevics.
Però bueno, és que